Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El nombre de tractaments de medicina estètica realitzats per a persones sense la qualificació necessària ha augmentat significativament els darrers anys. És per això que els cirurgians plàstics alerten que un 15% dels pacients a les consultes tenen seqüeles de tractaments fets per intrusos amb conseqüències greus i fins i tot molt greus. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i l'advertiment és de la secció de metges d'estètica del Col·legi de Metges de Barcelona, que ha expressat la seva preocupació per la desinformació a les xarxes i l'elevat nivell d'intrusisme que hi ha en tot el sector. Els cirurgians plàstics han advertit avui que les intervencions derivades de complicacions i seqüeles sorgides arran de tractaments estètics realitzats per persones que no són metges són algunes de les que més sovint els toca fer i després refer. Yolanda Canales t'ho explica.
Els metges estètics, de fet, han mostrat la seva preocupació per l'intrusisme que hi ha en aquesta especialitat i perquè sovint hi ha tractaments estètics que són actes mèdics i que, per tant, han de fer metges i en centres autoritzats. I per què passa això? Per l'augment de la demanda, s'ha multiplicat per dos, i per la desinformació que hi ha a les xarxes socials i entre els propis ciutadans sobre quins són els tractaments estètics mèdics i els que no són, així com també els perfils professionals. Per això el col·legi ha presentat un decàleg amb els 10 procediments estètics més habituals que han de fer metges. Estem parlant, per exemple, de les injeccions de neuromoduladors, més coneguts com a Botox, o d'àcid hialurònic, o també l'ús de dispositiu de llum per tractar la pell, excepte per a la depilació. S'ha de tenir en compte que un 15% dels tractaments que fan tenen com a objectiu tractar les seqüeles de tractaments fets per intrusos. I això és només la punta de l'iceberg, segons explica Petra Vega, presidenta de la secció de metges d'estètica del Col·legi Oficial de Metges.
Que un 15% dels tractaments que fem als metges, diguéssim, legals, és d'efectes secundaris dels procediments que es fan il·legalment. Això suposem que és la punta de l'iceberg. O sigui, què hi ha sota? Doncs molt. Què arriba? Doncs el que ja és més greu o com a pia si algú ingressa en la UCI, que és el que al final es veu.
Vega ha assegurat que els adults joves i les persones amb menys recursos són les que poden caure més fàcilment en mans d'intrusos. Els metges destaquen també la importància de les etiquetes de traçabilitat dels productes que recepten els facultatius. Si no hi ha, asseguren, és que alguna cosa no va bé. Ningú no dona duros a quatre pessetes. Però precisament el preu és un factor important, sobretot per als més vulnerables, com explica Carlos Harne, vocal de la Junta de la Secció de Metges d'Estètica.
I, además, és un tipus de població molt vulnerable, muy vulnerable. Gente que a lo mejor a veces comentamos jamás entraría en un bar donde el menú del día valiera 1,50 €, pero que para este tipo de tratamientos o preocupaciones el precio es lo que más les mueve y no se les puede juzgar por ello. Es gente que es más vulnerable a cierto tipo de mensajes.
Darrerament, el col·legi ha denunciat l'existència d'una xarxa de suposades doctores de Rússia que actuen a Catalunya, però també a altres punts d'Espanya, i que es facin aquest tipus de tractament a domicilis. És més, en alguns casos s'han anunciat festes de Botox.
I una altra alerta, que no és la primera vegada que s'envia, és la que et comento ara. El 61% dels conductors de patinet elèctric de Barcelona reconeix saltar-se els semàfors i el 40% 8% admet circular contrasentit o per la vorera. Ho detalla el quart baròmetre del RAC sobre la mobilitat de vehicles de mobilitat personal, que també ha revelat que un 12% dels usuaris afirma tenir el vehicle trucat per anar a més velocitat. A més, han indicat que el 18% dels conductors reconeix haver estat multat, que el 83% no disposa d'assegurança i un 20% no coneix la normativa de circulació. Cristian Bardagí, director de mobilitat del RAC, reclama una ordenança metropolitana per acabar amb aquest desgavell sobre els patinets elèctrics.
Totes aquestes coses petites, tota aquesta lletra petita, que convindria que en un entorn, no?, on tantes coses es fan de manera mancomunada, com és l'àrea metropolitana, doncs pogués haver una ordenança tipus pel que fa a l'estacionament, pel que fa a la circulació dels patinets.
L'estudi també ha recollit que els sinistres amb patinets elèctrics implicats han crescut un 2% respecte al 2023 i que la majoria, un 82%, són per col·lisions o per atropellaments, tot i que la majoria d'episodis són lleus, enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Obrim així l'àrea de serveis, parlant del temps. Hem començat la setmana amb un temps molt tranquil, però ja tenim un canvi, doncs, demà mateix. Augmentaran els núvols i descarregaran alguns xàfecs forts, sobretot durant la tarda, a les comarques de Lleida i també les de Tarragona. Dimecres no farà net i s'esperen alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Dijous no hi haurà pluja i entre divendres i dissabte arribarà un altre canvi de temps més important que aquest que tenim a les d'ara. Seran pluges més intenses i també més generals. Tot plegat amb temperatures que baixaran de manera clara al cap de setmana. I sapiguem com està la xarxa viària amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments en general domina la fluïdesa, tanmateix els principals accessos a Barcelona hi ha alguns trams de retencions. De la zona del Vallès, a la C58, aturades a Barcelona per accedir al nus de la Trinitat, i també l'autopista P7 i B30 a la zona de Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També pel que fa a les rondes de Barcelona, retencions a la ronda de dalt a l'altura de Via Júlia, en un tram de 5 quilòmetres en sentit Trinitat, i també aturades a la ronda litoral, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, retencions en sentit Llobregat, i també la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat, també 2 quilòmetres de retencions. A la demarcació de Girona destaquem que a l'Arsenal 2 hi ha tallat l'accés cap a la C66 en sentit Banyoles per un camió que ha perdut càrrega a l'altura de Sant Julià de Ramis, i a l'autopista P7 a Sant Gregori encara hi ha un carril tallat per retirar un camió avariat ahir al vespre en sentit Figueres. De moment això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La província de Tarragona està pendent de l'impost a les energètiques i de la intenció del govern central que sigui permanent, el que posa en perill, posaria en perill una inversió de Repsol d'uns 1.100 milions d'euros en 2 projectes a la província. L'impost grava amb un 1,2% les vendes de les energètiques amb uns ingressos superiors als 1.000 milions anuals. En vigor els últims 2 anys, Hisenda ha recaptat 1.000 milions d'euros addicionals i Repsol va abonar 450 milions d'euros. L'excepcionalitat de l'impost pot passar ara a ser permanent, i aquí és la font del conflicte. De moment, Repsol anuncia que les inversions a Espanya estan en stand-by i considera l'impost com discriminatori, il·legal i inconstitucional, i que provoca, segons l'empresa, dificultats per competir al mercat internacional. A Tarragona hi ha previst la construcció de l'ecoplanta del Morell d'aprofitament de residus urbans per produir metanol i l'electrolitzador més gran d'Espanya, associat a la descarbonització de la petroquímica de Tarragona, obra capital pel futur depenent de les inversions de la petroquímica. A migdia, COPE Catalunya i Andorra, l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona qualifica de vital la inversió prevista, i perdre-la deixaria la província fora de la obligada descarbonització. Amb la patronal ha parlat aquest matí el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Sí, i totes les alarmes estan enceses a Tarragona, des dels sindicats de treballadors fins a les empreses químiques, perquè tothom opina que hi ha molt en joc en aquest debat d'altes finances i política que afecta i molt a Tarragona i el seu futur. El projecte és clau pel futur de la petroquímica amb les exigències de la Unió Europea. A migdia, COPE Catalunya, la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, Maria Mas, defensa que la inversió és una assegurança de futur avalada per Europa.
Són projectes executables i viables, no? Reconeguts d'interès per la Unió Europea. Per tant, nosaltres estem convençuts de que són uns projectes de molt d'interès per tot l'entorn, no? Com a sector químic, per tot el que és l'ecosistema de Tarragona, doncs són uns projectes models i tractors. I en aquest sentit, doncs, el nostre interès és que puguin venir a casa nostra.
Tot està condicionat a l'impost a les energètiques i que aquesta passi a ser permanent. Maria Mas és clara en un impost extraordinari per circumstàncies especials que ara considera que no es donen. Si l'impost es manté, es perd capacitat inversora i l'efecte és demolidor, que la zona afectada en aquest cas seria Tarragona.
Aquest impost, que va néixer com a un gravamen energètic temporal, doncs és la funció que va tenir temporalment resoldre una situació que passi estructural. Pues pensem que és un aspecte diferencial que penalitza la competitivitat
Des del sindicat de treballadors CTR també reclama que l'impost no sigui permanent, que perjudica les comunitats locals on s'ubiquen les instal·lacions industrials. Foment reclama al govern de la Generalitat a que pressioni a Pedro Sánchez. Avui primera resposta per part de la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Afirma que estan d'acord amb el marc legal estable, però a la vegada diu que s'ha de buscar una fiscalitat responsable. Paneque no ha dit si aquesta fiscalitat responsable inclou un impost permanent a les energètiques que posa a Tarragona actualment en estat d'alarma.
Gràcies, Sergi. Mala peça tenen la gent de Tarragona en el taler amb aquesta qüestió d'aquest impost de... sobre l'energia, que semblaria ser que el govern central vol continuar mantenint, passant de puntual a ser un impost ja permanent de cara als pròxims mesos i pròxims anys. T'explico ara que la distància entre sobreviure en una habitació de relloguer i acabar vivint al carrer és molt curta. Calen respostes immediates que donin també resposta al drama que viu molta gent quan parlem de la vivenda. Aquesta és una de les reflexions al fer balanç de la feina dels darrers 5 anys de la Fundació Llegat Roca i Pia Badalona, pel que han passat 1.500 persones sense llar. Tots s'han acollit al projecte d'inclusió Bisbe Carrera sota l'impuls de Càritas, amb una metodologia on l'habitatge, juntament amb l'acompanyament social, són la palanca per recuperar l'autoestima de la persona. Es prioritza la gent gran, joves immigrants sense llar, tot i que també hi ha 6 places per a dones. Les persones beneficiàries realitzen una contribució al lloguer d'acord amb els seus ingressos, així com el pagament de tots els subministraments. Són uns pisos individuals o compartits, i el projecte no oblida un altre aspecte molt important, com és la inserció laboral. De tota aquesta tasca i de la poca implicació de les administracions, n'ha parlat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra l'Eduard Rafael, que és director del programa d'inclusió Bisbe Carrera. Ho ha fet amb la Mar Puerto.
Sí, Eduard Rafael, director del programa, ha explicat que aquesta iniciativa va iniciar-se l'any 2019 i que compta amb tres pilars fonamentals. En primer lloc, el centre diurn Folra, que té unes 190 persones anuals, la majoria de les quals tenen una dificultat en l'àmbit de salut mental o addiccions. De fet, per això, recentment, el centre compta amb professionals de l'àmbit psicològic que ofereixen suport emocional a les persones que el requereixen. D'altra banda, les llars Carrera, on es prioritzen a les persones d'edat més avançada i les que porten una llarga trajectòria al carrer, a més de 6 places reservades exclusivament per dones, i el projecte de joves fent carrera, iniciat l'any 2023, per acompanyar els joves migrants sense llar, on es contempla també la inserció laboral.
En l'any 2022 vam passar del local del carrer Arnús a un local, el Folra, va passar el 2 de maig. Amb aquest canvi d'ubicació també vam observar un canvi en el perfil de les persones que estaven entrant. Progressivament van anar entrant més perfils joves, persones joves, i fruit d'aquesta situació que de mica en mica es va anar donant, vam obrir reflexió a ampliar el programa d'habitatges i també generar projectes per a aquestes persones joves que són entre 18 i 29 anys.
I és per aquest motiu també que l'accés és molt senzill per tothom qui ho pugui necessitar.
Poden arribar derivades o bé dels serveis socials especialitzats en sense llar de la ciutat de Badalona, també des de serveis socials de territori, o inclús també, per altra banda, tenim l'accés directe a les pròpies persones. Tenim diferents vies d'accés, tot i així l'afluència i la necessitat de recursos com Folra doncs és molt gran, tenim una llista d'espera prou important, però d'entrada el que fem és donar l'accés a tota aquella persona doncs, que ho pugui necessitar.
Per tant, un projecte des del qual reclamen també més serveis per a les persones sense llar a la ciutat, així com una major implicació de l'administració davant d'un fenomen que va en augment.
I ara puedo saludar a Maribel, que és una de les que s'està beneficiant del programa Bisbe Carrera de la Fundació Roca i Pi de Badalona bajo el impulso de Càritas Diocesanas. Maribel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, explicar un poco a los oyentes cómo fue que llamaste a la puerta de la fundación y cómo estás ahora, claro, que es lo interesante.
Bueno, pues a mí el hecho de llegar a la fundación fue a través de servicios sociales de otra fundación que es SABA, porque a mí me desahuciaron. Hacía poco tiempo había muerto mi marido, ya no eran los mismos ingresos, la dueña quiso subir el alquiler, yo no pude pagar esa cantidad que ella pedía, y entonces me disociaron y claro, me quedaba en la calle.
Claro.
Y entonces fui a parar a unas habitaciones de Saba, pero claro, ahí tenía que compartir el piso, yo tenía un perro, yo vivía en una silla de ruedas, yeah. Pero claro, era todo un poco más complicado para conseguir una vivienda.
Claro, te encontraste, digamos, en la calle, me imagino que no tenías ningún subsidio, no tenías trabajo tampoco, Maribel, ¿cómo era tu
situación? No, trabajo no, pero sí que tengo un subsidio.
Tienes un subsidio, bueno.
Y entonces, sí, sí.
Vale, y ahora estás en uno de estos pisos de acogida que tiene la Fundación. Explícanos un poco cómo es, cómo son estos pisos, Maribel.
Bueno, pues estos pisos son pisos individuales, son pisos con acompañamiento, que no quiere decir nada de que son tutelados, nada que ver, pero sí que tienes un apoyo, un... Tienes un referente que si en cualquier momento necesites algún tipo de ayuda, como arreglar papeles o te falta información de algo, ellos están ahí para siempre apoyarte.
Antes de entrar en esta, en el ámbito de la fundación, en el proyecto Misma Carrera, ya nos has explicado un poquito cómo era tu vida, que tuviste problemas al quedarte viuda y sin trabajo, ¿no? Entonces, sí. Fue difícil, ¿no?, el salir de este agujero en que caíste, Maribel, ¿o qué?
Para mí el hecho de caer en esta fundación fue un antes y un después en mi vida, claro, porque de estar hundida, ahora tener la tranquilidad, tener un techo sin tener que estar pendiente, que te renuevan, que te echan, que es para mí una tranquilidad, ¿sabes? Entonces, claro, el hecho de yo estar ahí es así un antes y un después y me costó mucho. Si no hubiese sido por la ayuda de ellos, no sé dónde estaría ahora.
Claro. Además de poder compartir, estar en este piso de la fundación, ¿tienes posibilidad de hacer algún trabajo o tu estado de salud te lo impide?
No. A ver, en mi caso, no es que me lo impidan, pero es más complicado porque yo voy en una silla de ruedas. Soy totalmente autónoma, yo vivo sola con mi perro, yo me lo hago todo, pero claro, ¿qué trabajo? Es más complicado.
Claro.
Pero en personas que se valen por sí mismas, yo creo que sí también, claro. El apoyo es en todo.
¿Tú tienes apoyo en todos los sentidos de la...?
Todos los sentidos, sí, sí.
Claro. Un día normal de tu vida, en tu piso, ¿cómo lo gestionas? ¿Qué haces? A ver, explícanos un poco.
Pues nada, yo me levanto, me ducho. Si lunes, martes, jueves y viernes voy al gimnasio, por las mañanas, cuando vuelvo, pues voy a comprar la comida, cocino, y ya me cachufro en el sofá y veo las series.
Bueno. Lo importante es tener siempre un motivo para levantarse y para hacer cosas, ¿no? El hecho de hacer gimnasio también, claro. Sentirte hecho, activa, claro, ir a la compra.
Claro, y el hecho de estar tranquila en casa, que no vas a tener ningún susto de que si no puedes pagar o en esos aspectos, a ver, tienes que pagar la mensualidad cada mes, pero no es lo mismo que en un piso de una persona privada que si no tienes para pagar te echan. Ya te hacen el desahucio y te echan.
Lo importante que es en esta vida, Maribel, tener un piso y también, en tu caso, bueno, tus dificultades no te lo permiten, pero
claro,
tener un trabajo.
Para mí era mucho más complicado, porque claro, es que este piso está totalmente adaptado.
Adaptado, claro. Tener un piso
de un
trabajo...
piso totalmente adaptado son más de 1.000 euros el alquiler, ¿eh?
Claro, muy bien.
O sea, es inviable.
Con una ayuda social que debes tener, que tampoco
claro,
debe ser muy,
claro,
muy importante.
No, para nada.
Pero tú puedes...
Yo cobro una PNC, o sea que...
Puedes gestionar tu día a día, ir a la compra, quizá pagar los suministros también, ¿eh?
Sí, en fin. Sí, gracias a Dios está ahí, sí, llego.
Muy bien, pues Maribel, gracias por tu testimonio, acompañarnos este mediodía aquí en la cadena COPE Cataluña y Andorra y hablar un poco de este programa del Misma Carrera de la Fundación Roca y Pi en Badalona, con ese impulso siempre importante, siempre está detrás de ahí Cáritas. Maribel, gracias, buenas tardes y muchísima suerte.
A vosotros,
¿eh?
Buenas tardes, adiós.
Molt bé, arriba el moment de fer una pausa per publicitat i després escoltarem les queixes i les reivindicacions dels pescadors i també dels peixaters, peixateries, reclamant la supressió o la reducció de l'IVA al sector, a tot el sector. Serà d'aquí 2 minuts i entrem en detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Para mí penalti, ¿eh?
La Champions es así, no hay guión.
Está inquieto, Manolo.
Y cada partido es una historia por escribir.
Ha dado en el clavo.
Este martes todo puede cambiar en un instante. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Girona Slovan Bratislava, Real Madrid, Borussia Dortmund.
Maldini, yo le veo ahí en el pepe y ya me tiembla la pierna.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, todo lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu he avançat fa un moment, el sector del peix ha iniciat avui una campanya en favor d'aquesta baixada de l'IVA després que el govern hagi decidit que es continuï aplicant als productes pesquers una tributació del 10% per sobre d'altres productes considerats bàsics en la cistella de la compra, que es gravaran amb un 4% a partir de l'any que ve, del 2025. El Sergi Tor ha escoltat aquest matí el gremi de peixaters de Catalunya i també una peixatera. Tots dos sembla ser que veuen el futur una mica magre, oi, Sergi?
Sí, i la peixateria tradicional que està desapareixent per dos factors. Un, alimentari. Està baixant el consum del peix, per això es demana que es retiri l'IVA del 10% per augmentar-lo, no? La mitjana a Espanya l'any passat va ser de 18,5 kg per persona, un 3,3% menys que l'any anterior. Des de l'any 2008, la caiguda amb el consum del peix és més forta i es valora en un 35%. L'altre factor de la desaparició de la peixateria tradicional és el social. Totes les grans superfícies disposen ja de peixateria que deixa la tradicional en clar desavantatge en preu i temps pel client. Un exemple, una ciutat com Lleida de 140.000 habitants, únicament queden dos locals dels tradicionals. La resta ha baixat la persiana i no l'ha pogut tornar a obrir. A migdia, a COPE Catalunya i Andorra hem visitat una d'elles, la seva propietària, Maria Dolors Garrido Xixil, ha estat clara. Una rebaixa del IVA ajudaria un sector molt tocat.
Jo crec que ajudarà a vendre més peix, evidentment, clar, perquè el peix està caret i, bueno, aquesta rebaixa seria important, sí. Ha pujat el preu, sí, bastant, bastant. Nosaltres no ens podem queixar perquè anem venent, però el 18, el 2008 se venien molt més, molt més. Però jo crec que el preu és important, és important, és important. I a part de que hi ha peix a tot arreu. De peixateries aquí a Lleida només quedem dos, que hi ha peix a les farmàcies, vull dir, clar. És que és, avui dia t'he dit que a Lleida hi havia un munt de peixaters i ara quedem dos. I quan es retirem nosaltres, doncs s'acabó.
Una realitat que està passant a totes les ciutats. Mentre aquest matí al mercat de Guzmán el Bueno de Madrid s'ha iniciat una demanda que exigeix aquesta reducció de l'IVA al peix i que s'estendrà a totes les peixateries i que ha unit a tot el sector. Àlex Gonyi, president del Gremi de Pescaters de Catalunya, considera a COPE Catalunya que una rebaixa del preu impulsaria el seu consum.
Poder rebaixar un 10%, caramba, ens diria molt bé a tots. Nosaltres perquè, evidentment, vendríem més, que també ens interessa, i el sector de la població, caramba, això seria fantàstic. Potser ara que tenim tot el sector junt, doncs, bueno, potser ara sí.
El sector es mobilitza després de que el govern central hagi retirat les excepcions a l'IVA de productes bàsics, però confia en una resposta positiva de pressionar el govern central per la necessitat de millorar l'alimentació, on el consum de peix és essencial.
Gràcies, Sergi. Cada any a tot Catalunya s'abandonen aproximadament uns 100.000 animals de companyia, la majoria gossos i gats, dels quals aproximadament un 40% acaben sent adoptats i entre un 15 i un 20% són retornats als seus amos. Els altres són portats a cases d'acollida, es queden a protectores o acaben morint. La multa, recordem-ho, per abandonament d'un animal de companyia és de 401 euros fins als 2.000 euros i les multes més greus van dels 2.000 euros fins als 20.000. Davant d'aquest allau de xifres, avui posem en valor la important campanya del Real Club Esportiu Espanyol contra el maltracte i l'abandonament d'animals sota el lema Els pericos no abandonen, una campanya que podria estendre's a la resta d'estadis de primera divisió. I és que el partit animalista PACMA ha demanat una reunió amb el president de la Liga, Javier Tebas, per impulsar una campanya d'adopció de gossos en alguns partits de la màxima categoria del futbol nacional, inspirant-se en d'altres campanyes internacionals que han tingut molt èxit o també a la que ha iniciat el Real Club Esportiu Espanyol. Cada jugador titular salta al terreny de joc amb un gosset per acollir, una acció que ha tingut una imatge potent, la del jugador espanyolista Pol Lozano, que avui ha estat darrere en Cope Catalunya i Andorra amb el Quique Iglesias i la Yolanda Canales.
Es dona la circumstància que el Pol va sortir al camp a la prèvia del partit que enfrontava l'Espanyol amb el Mallorca amb el seu gos adoptat, el Mango. També prèviament va fer una roda de premsa amb ell per conscienciar de la importància de l'adopció i de donar una segona oportunitat als animals abandonats. És el segon any consecutiu que l'Espanyol fa aquesta campanya. I de la iniciativa ha parlat amb el Pol el nostre company Quique Iglesias. Aquest és un fragment de la conversa que van mantenir tots dos.
Hola, Pol Lozano. Què tal? S'ha fet molt viral tot el que t'ha passat en les últimes setmanes amb el Mango, que ja forma part de la teva família, oi?
Sí, ha sortit bé i sí, evidentment és part de la meva família.
L'Espanyol, per segon any consecutiu, va endegar una acció solidària per tal de que aquest abandonament no es repeteixi i que hi hagi aquesta adopció responsable, i va col·laborar amb associacions com ASAF Barcelona, des de Cornellà, els Rescatadors de Fraguel. Finalment, tots aquells gossets que veu sortir aquell dia a la gespa de Cornellà, tots han trobat una llar. És realment objectiu aconseguit, no?
Els dos anys, sembla que els dos anys tots han estat adoptats i m'acaben de dir que el Sabadell també ha fet la mateixa iniciativa, o sigui que quan més persones i molts equips, no? Gent així amb veu que pugui donar aquesta notícia, no? De poder adoptar els gossos, millor que millor.
Què et dona un gos?
Mira, a mi personalment m'ha donat la vida, però, vamos, o sigui... m'ha canviat totalment la forma de veure la vida. I ja tenia un, que també em va passar, però aquest que és adoptat i que l'he vist que estava patint realment, m'ha canviat el concepte totalment de la vida.
Cada dia a Espanya de mitjana, les protectores d'animals recullen 785 mascotes, o el que és el mateix, 33 cada hora. Durant l'any passat, aquests centres van rebre més de 286.000 gats i gossos, una situació que es dona sobretot a l'estiu, que és l'època en què més animals s'abandonen. Gairebé la meitat dels animals que van a parar a les protectores són adoptats.
Aquesta iniciativa, aquesta acció de l'equip Perico de l'Espanyol, de la que ens acaba de donar detalls la Yolanda Canales, ha comptat amb la col·laboració de força associacions de protecció d'animals. Jo he fixat en una, que es diuen Los Rescatadores de Fraguel. La Isabel és una de sus promotores. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que sois una asociación un poco especial porque los animalitos que acogéis son también especiales, ¿verdad?
Bueno, es que nosotros colaboramos con los rescatados de Fraguel, pero somos el Club de Cat, ¿vale? Uh-huh. Nosotros la iniciativa del Español la hicimos el año pasado y dejamos que dos animales de los rescatados vinieran con nosotros, ¿vale? Uh-huh. Y este año nos han devuelto, digamos, el favor. Nos han dejado que uno de nuestros animales saliera al campo con ellos. Y yo me refiero... Entonces somos dos asociaciones diferentes, pero ¿sí? colaboramos siempre juntos.
Vale. Y tengo entendido que tenéis unos animalitos especiales para adoptarnos, animalitos que han tenido algún problema, ¿no? Por ejemplo.
Sí, nosotros nos dedicamos a animales con discapacidad o enfermedad crónica. Y por eso no tenemos un volumen, tenemos casos, más que muchos animales, tenemos casos, casos que es concretos.
Vale. ¿Y cuesta, os cuesta mucho que la gente se interese por este perfil de animales a coger, Isabel?
Sí. A ver, que es muy bonito ver un animal en silla de ruedas. Todo el mundo lo admira mucho y te dicen, bueno, por la calle te dicen de todo, ¿vale? Uh-huh. Hay quien le gusta y hay quien te dice pobrecito. Uh-huh. Y todas estas cosas. Y pero a la hora de quedarse con él, pues es un compromiso mucho mayor que un animal que no tenga nada.
Claro. Uh-huh.
De hecho, por ejemplo, ha habido dos interesados en Homer. Homer es el perro que salió en la promoción y que salió al campo. Uh-huh. Y al saber que tiene una enfermedad crónica, pues no han seguido interesados.
Se han echado para atrás, ¿no?
Ya. Sí. Uh-huh. A ver, es entendible, pero no deja de dolerte un poco.
Claro. También tienen derecho a tener una vida de acogida y una vida agradable estos animalitos. ¿Tenéis muchos en estas condiciones, digamos, especiales, Isabel?
No, porque trabajamos con casas de acogida. Uh-huh. Entonces, depende de las casas de acogida, depende de la economía también de la asociación, porque en cada caso nosotros nos gastamos un dineral hasta uh-huh. que lo sacamos adelante. Uh-huh. Entonces, a medida que hay hueco, vamos cogiendo casos.
¿Os gastáis un dineral? ¿Tenéis alguna subvención, alguna ayuda de los ayuntamientos, de alguna administración en concreto para ayudar a estos animalitos?
No. O sea, nosotros tenemos una base de socios que cada vez disminuye más, por desgracia. Hacemos eventos, hacemos ferias y tal. Y este año sí que hemos pedido la subvención y a ver si nos la conceden, porque llegamos un desembolso económico bastante grande.
¿Habéis notado algún retorno desde que habéis participado en esta iniciativa del español?
Sobre todo el año pasado, que participamos como nuestra asociación. El año pasado sí que tuvimos mucha gente que nos empezó a seguir, tuvimos alguna donación, sobre todo el teaming, que es 1 euro al mes, y con 1 euro no te saca de pobre.
Evidentemente.
¿Vale? Entonces, siempre decimos que esto es una montaña que se hace granito a granito. Vale, entonces vimos, sí que notamos más. Este año hemos salido un poco como los rescatados, ¿vale? Que también necesitan mucha ayuda porque ellos sí que tienen muchos perros en adopción.
¿Vale? El perfil de las personas, de las familias que adoptan un animalito, ¿cuál es? ¿Lo tenéis más o menos determinado, Isabel?
Sí, y básicamente las casas de acogida.
Ya, yeah, caramba.
Acá empieza, sí, nosotros nos movemos en un entorno muy pequeñito, somos una asociación muy pequeña, y solamente realmente los aprecia el valor que tiene sus vidas la gente que los conoce. Y al no tener un sitio físico es muy difícil que llegue a una persona, porque lo que intentamos siempre es enseñar el lado bonito de todo, ¿vale? Claro. Entonces no damos pena, no vamos por la vida dando pena.
Siempre,
entonces no llegamos
siempre,
a la gente.
Siempre hay otra cara de las situaciones, ¿eh? Oye, una cosa, te quiero preguntar por esta nueva ley del bienestar animal que ya está en marcha.
Sí.
¿Qué te parece esta ley? ¿Favorece la acogida de animales o es todo lo contrario? ¿Cómo lo ves?
Es que faltan muchas cosas. Yo creo que se ha aprobado la ley sin haber todavía acabado de arreglarla, ¿vale? Entonces, sobre todo los más vulnerables, que son los perros de trabajo, los perros de caza, quedan exentos de, o sea, fuera de la ley. Entonces, para mí no es completa. En Cataluña ya teníamos una ley de protección animal. Ahora se ha extendido al resto de España, pero sin contar con todos los animales.
Ya. Yeah. Es una ley que quizá tiene demasiadas obligaciones para a la hora de intentar acoger a un animal. ¿Cómo lo ves? ¿Has de tener un seguro?
A ver, normalmente el que tiene un animal y es responsable ya lo tiene todo esto.
Ya. Yeah.
¿Vale? Entonces se intenta proteger al animal, tiene una serie de cosas, pero lo único que haces es que la gente lo adopte. Vale, porque esos son inconvenientes, es como la ley PPP, porque están las perreras llenas de animales.
De animales, claro. Isabel, ¿hace falta más iniciativas como la que han puesto en marcha o como la que hacen los jugadores del español, de salir con un perrito cada vez que pueden un partido de fútbol y concienciar, sensibilizar a la gente de que, por una parte, no abandonemos a los perros o gatos y luego, en lugar de ir a comprar, adoptemos, ¿no?
Exacto.
O acojamos.
Yo la campaña esta del español la viví el año pasado por primera vez, ha tenido más repercusión este año porque estaban en primera, el año pasado estaban en segunda, que no significa que fueran ni jugadores de segunda ni animales de segunda los que salieron.
Al contrario.
Exacto. Entonces, yo la verdad es que es mientras te es dar visibilidad a todos los animales, porque en este caso, este año además salieron animales ancianos, animales con problemas. Quiero decir que se ve la realidad no es el perro bonito.
Evidentemente. Y a ver si se extiende en otros campos de fútbol de España también estas ese tipo de iniciativas. Isabel, muchísimas gracias por atendernos, buenas tardes, enhorabuena por el trabajo que hacéis y muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Ja que us parlàvem de gossets en aquesta entrevista, doncs explicar també que la Guàrdia Civil de Barcelona ha lliurat una menció d'honor al mèrit caní, al Neo, que és un gos del cos policial que va detectar ni més ni menys que 834 quilos de cocaïna camuflats en un carregament de cafè. Els agents li van lliurar la condecoració a la Comandància de Barcelona, ubicada a Sant Andreu de la Barca, durant la celebració de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar, el passat aquest mateix mes d'octubre. I t'explico ara que els robatoris, els insults, les amenaces i les agressions de tot tipus, fins i tot sexuals, és un escenari d'inseguretat que descriuen els treballadors de l'aeroport del Prat. Ho han fet aquest matí. Convocats pel sindicat Comissions Obreres, s'han manifestat a la Terminal 1 per reclamar solucions. Asseguren que des de fa temps són víctimes de les bandes de lladres organitzades que operen a l'aeroport i també d'alguns dels sense sostre que viuen a les instal·lacions. El Pol Meina, que és coordinador de comissions a l'aeroport del Prat, demana que es recuperi el servei d'intervenció social a tot aquest col·lectiu i que ho facin de forma immediata.
I per tant, aquest conveni cau, hi ha una situació d'estigmatització contra aquestes persones i el que trobem és un conjunt d'agressions i també hem assegurat que les treballadores moltes vegades van soles, es troben a lavabos que estan molt apartats, els pàrquings, no? Hores intempestives, treballadors que arriben a les 4, a les 3 de la matinada i que es troben en una situació d'inseguretat.
Mena explica que els treballadors de l'aeroport denuncien que els lavabos i els pàrquings s'han convertit en llocs perillosos a determinades hores amb episodis d'exhibicionisme, violència verbal i física i fins i tot hi ha hagut dues agressions sexuals. I a la recta final rebem, com sempre, el Joan Ballori. Benvingut, Joan, què tal?
Hola, Carlos, bona tarda.
Setmana Champions, però avui primer tastet. Amb qui?
Sí, avui tenim s'obre la jornada 3 a la Lliga de Campions. Avui juga el Real Madrid, juga el Girona. El gran partit de la jornada el tindrem demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, aquest Barça-Bayern. Avui dia de prèvia, per tant, escoltarem a Hansi Flick, el tècnic del Barça i ex del Bayern. Recordarem que Flick era el tècnic del Bayern quan el Bayern li va guanyar el Barça per 2-8. Ha parlat també aquest matí Rafinha, que està fent una grandíssima temporada. L'escoltarem també i buscarem les novetats del Bayern, que arriben a Barcelona aquesta tarda. Musiala, que és l'actual estrella de l'equip, era dubte, però entra a la convocatòria, encara que sembla complicat que pugui ser titular demà. Avui tenim a les 9 de la nit Real Madrid-Borussia Dortmund, gran partit, de fet és la reedició de la final de la temporada passada. A les 9 de la nit també a Montilivi, Girona-Slovan de Bratislava, Girona que rep segurament el rival més fluix que tindrà en aquesta primera fase, però ho fa amb 9 baixes. La última, la d'Abel Ruiz. El Girona, 0 punts. L'Slovan de Bratislava, també, 0 punts. Per tant, partit vital si el Girona vol posar el cap entre aquest gruix de la classificació que va del 9 al 24 i que donaria accés a jugar una nova eliminatòria. L'Espanyol sentirem a Brian Olivan. En bàsquet juga la penya, partit d'Eurocup avui a la pista del Besiktas. I en handbol té el Granollers, partit important de Lliga Europa, rep el Silkeborg, un partit clau en la lluita per la segona plaça de grup.
Molt bé, tot això a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Molt bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres, com sempre, ho deixem aquí, però no deixeu la sintonia de Cadena Cope Catalunya i Andorra d'aquí molts pocs segons. Continua la informació, arribarà a les 3 en punt. La tarda serà amb Pilar García Muñiz i ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.